Martínez.
Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui, molta alerta, com deia l'Eloi, perquè tenim avisos per intensitat de pluja pràcticament a tot el país. L'avís és taronja al centre i al nord-est de Catalunya a partir d'aquesta tarda, per tant, precaució per l'avís que tenim de pluges. Avui ens despertem amb 14 graus a la Bisbal d'Empordà, 17 a Lleida i 21 a Badalona. I el dia en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem també els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir els interessos de Pedro Sánchez. I una d'aquestes causes avui també arriba en un moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
El guàrdia civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política.
Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut des de Barcelona d'esgotar la legislatura i fins tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlem avui a l'Àgora a partir de les 9 i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens acompanyarà també de les pròximes setmanes en parlarem, que són molt intenses a la ciutat de Barcelona.
A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
El Papa, el Tour, el Primavera Sound, que comença de ple avui, també tindrem el Sonar o el Congrés Internacional d'Arquitectes. Tot això avui dijous, que per cert, a les 12 del migdia, sabrem el resultat de la consulta de mestres i professors. Sabrem si s'accepta o no, per tant, l'acord entre la conselleria i els sindicats majoritaris. I el dia en què també parlarem dels ninis. És un nou fenomen entre joves que ni treballen, ni estudien, ni busquen feina. La xifra a Catalunya és la més baixa des que s'entenen, en aquest cas, registres. I a les 11...
Aquestes paraules tanquen també un període molt més llarg de permanència ininterrompuda d'aquesta veu en aquesta antena. Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable.
Avui torna a Catalunya Ràdio Josep Cuní, una de les veus històriques d'aquesta casa, i parlarem ara que fa un any que va acabar el seu últim projecte professional. Serà una conversa amb Jordi González. Je vois tes yeux qui me dévorent. T'as un plan caché que j'ignore.
Pas me faire avoir à ton petit jeu illusoire. Je te laisse rêver ce soir. C'est moi qui tiens l'espoir. Oh, ouais, ouh.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Quan són les 6 i 4... Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb un informe, un nou informe, que demostra que la pobresa s'ha enquistat a Espanya. Hi ha 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió social i prop de 3 milions de nens que són pobres. És el país europeu amb una taxa infantil més alta. Ho indica la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, que conclou que per molts petits avenços que s'aconsegueixin, factors com el preu de l'habitatge fan que quedin en no res.
I a Brussel·les?
Els ministres de Justícia i Interior de la Unió es reuneixen avui a Luxemburg. La idea és preparar el pròxim Consell Europeu, el 18 i 19 de juny, però en el cas de Grande Marlaska, que tindrà els mitjans abans de la trobada, serà el primer cop que li podrem preguntar per la suposada implicació de la cúpula de la Guàrdia Civil en el cas Leire.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb una votació que probablement acabarà sent simbòlica, en què la Cambra de Representants ha demanat frenar la guerra a l'Iran. Quatre republicans s'han sumat als demòcrates per aprovar-ho, perquè entrés en vigor, això sí, hauria de ser primer ratificada al Senat i en últim terme pel mateix Trump.
I amb què dinant avui a la Xina?
Avui es commemora el 37è aniversari de la massacre de la plaça de Tiananmen, quan l'exèrcit, recordem, va carregar contra milers de manifestants. De fet, mai hi ha hagut una xifra oficial de víctimes. El president de Taiwan ha emplaçat la Xina a reconèixer la veritat per, diu, obrir un camí cap a la reconciliació.
Avui és dijous 4 de juny, ens despertem amb 13 graus a Vià, al Berguedà, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 19 graus a Balaguer, i ja amb força núvols en algunes comarques, sobretot entre Barcelona, Tarragona, Catalunya Central, ja hi ha molts núvols baixos, senyal de la humitat que després a la tarda afavorirà el creixement de tempestes. Tempestes que avui es preuen en moltes comarques, de fet en qualsevol punt del país. Les més fortes creiem que cauran Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona i fins i tot també poden arribar al Pla Lleida. Tenim avisos d'intensitat de pluja i fins i tot de pluges de 60 litres en 3 hores. Precipitacions molt abundants, en alguns casos tempestes molt fortes, sobretot al nord-est de Catalunya. Demà al matí encara es podria allargar alguns ruixats a la costa, alguna tempesta entre Barcelona i Tarragona, després s'obriran clarianes i baixarà la temperatura.
Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Lara García, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem pel cas Leire, perquè Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Juan de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar ja tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Coldo o el procés judicial contra el llavors fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les acusacions que s'exposen en aquest informe judicial.
Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè deixés la investigació del germà de Sánchez en mans de la justícia.
I aquest informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo.
Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
Demà és un dia fonamental.
Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE, que, amb això diu textualment, salva el cul d'Avalos i Koldo.
I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco situa com la persona que va ordenar crear una plaça a mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
La tesi del tinent coronel Antonio Bala, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I Pedro Sánchez va obviar ahir la tempesta judicial en el del seu entorn i va aprofitar que passava per Barcelona per desenterrar els pressupostos de l'Estat. Àlex Giral Robert.
El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijóo d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a l'oposició, doncs, no l'han convençut les afirmacions tampoc de Salvador Illa. Ara la repassarem. Un sumari del cas Leire que també inclou una conversa entre dues persones que l'identifica i que apunten també al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament.
La Guàrdia Civil sospita que haurien servit per finançar la trama. En un comunicat, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. En la seva compareixença ahir al Parlament, Salvador Illa va insistir a desvincular-se de la corrupció.
Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
I com dèiem, l'oposició, doncs no li convenç.
Mònica Sales de Junts sospita que ella intenta amagar alguna cosa i el popular Alejandro Fernández ha previst que la situació judicial dels socialistes encara es pot complicar més.
Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
És vostè políticamente responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar i ara vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
Els socis d'investidura del PSC, Esquerra i els Comuns també han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites que s'han generat.
I els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc, que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià i també de la seva activitat en territori libanès.
Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units en un comunicat conjunt. Aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
A Teheran, el règim dels ayatolars no és tan optimista, admeten que les negociacions continuen, però refreden la possibilitat d'un acord imminent, tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho faran un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I aquest migdia a les 12 es tanca la consulta d'educació que han fet els sindicats per saber si els docents donen suport o no al preacord que USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern.
Els sindicats esgarrapen les últimes hores per fer campanya. L'USTEC alerta del risc de perdre els 700 milions extres si guanya el no, i la CGT avisa que si el preacord tira endavant serà un pedaç en una situació d'emergència educativa.
La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3CAT Info.
L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que estan en falsa aquest conflicte.
Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES a les escoles i instituts de tot l'estat i que conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, la utilitzen per fer material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% considera que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
I una setmana abans de la visita del Papa a Catalunya, ahir vam fer un programa especial en què vam visitar els punts per on passarà Lleó XIV, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Agustí, Brianzo i Montserrat.
En les últimes hores hi ha hagut polèmica sobre el poc ús del català a la missa que tindrà lloc al temple d'Antoni Gaudí. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava aquest programa que en la benedicció de la Torre de Jesucrist finalment el Papa utilitzarà el català.
I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs normalitzar, per dir-ho així també, doncs el que és un acte molt central de la visita.
Lleó XIV visitarà Brianzú, on una vuitantena de reclusos que integren la comunitat cristiana de la presó participaran a l'acte. El capellà Jesús Bell explica la importància de l'atenció espiritual als interns.
Mucha escucha tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
Pensem en desplaçar fins al Raval, on el papa visitarà la parròquia de Sant Agustí. En vam parlar amb Enric Canet, capellà i membre del Casal dels Infants, Montserrat Rius, veïna vinculada a l'Església de Betlem, i amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halhul.
L'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera.
El Raval ha canviat molt, perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és.
Que hagi elegit l'església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme, perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats.
I esclar, l'especial del Matí de Catalunya Ràdio també va incloure una parada a la Sagrada Família on el papa beneirà la Torre de Jesús. Allà van parlar amb voluntaris com el Lluís Rivera, alumne de primer d'ESO dels jesuïtes de Casp.
Jo sé que és un fet històric, això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola, doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero, doncs, gaudir-ne al màxim possible.
Ara són les 6:20, alguns apunts més amb Marc Jurado, amb Maria Fernández Noguera i Anna Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències del 2028. Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el mateix consistori. Marian Moró, directora general d'Apertura, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant. És imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
S'avança al final de les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament de l'R3, la primera fase del qual s'havia d'acabar ara.
I la jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar a la seva mort.
La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La psicòloga és qui hauria mediat perquè el fundador de Mango fes una donació en vida de l'herència al seu fill. La interlocutòria també indica que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer una trucada, que va ser a la parella del seu pare. No va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències. L'escrit també recull contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, ell va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però, en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar als Mossos que no havien fet mai cap excursió junts.
Brussel·les toca el crustó a Espanya per l'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
Fonts comunitàries consideren que el tipus reduït afavoreix les rendes més altes i és poc útil per redistribuir la riquesa. En un paquet de recomanacions, la Comissió Europea avisa a Madrid que els seus ingressos en IVA estan per sota de la mitjana comunitària.
I SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa, prevista pel 12 de juny.
La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situaria al voltant d'1,75 bilions, en bé, de dòlars. La companyia destinarà els recursos obtinguts a projectes d'intel·ligència artificial i a l'expansió de la xarxa de satèl·lits Starlink.
I revés diplomàtic d'Alemanya en l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
En la votació, l'Assemblea ha quedat fora del suport mínim requerit i no pas per poc. L'han superat amb escreix Portugal i la veïna Àustria en un resultat que trenca la seva tradició de ser el màxim organisme de les Nacions Unides amb regularitat.
I les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa.
Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Amelia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 104 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels seus establiments i la cadena canadenca Blue Diamond ja ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades vinculades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció al règim cubà, però en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans com Yuri Fuentes que en denuncien l'opacitat.
Gaesa és una entitat militar i que de contra se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron.
Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes.
Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Primavera Sound amb caps de cartell, Combat Girl, Massive Attack o Doja Cat. Ahir va ser la jornada inaugural amb concerts gratuïts de Wineta o Guitarrica de la Fuente. Les entrades pel Primavera estan totes venudes.
La segona.
Non cadrai in farfallone amoroso, notte giorno di corno girando, delle belle trovando il riposo.
I el Gran Teatre del Liceu estrena Les noces de Figaro de Mozart. És la nova producció de Marta Pazos amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Avui sessió especial per a espectadors de més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tot això es pot veure fins el dia 21 de juny.
I la tercera?
Penélope Cruz se suma també a Toy Story 5 després de Bad Bunny i Bizarrap. L'actriu espanyola posarà veu a un personatge nou que serà un flamenc. Recordem que la pel·lícula que arriba al cinema és el 17 de juny també comptarà amb música de Taylor Swift com a part de la banda sonora.
I com falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Real Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral.
De fet, Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc. Mourinho, que té contracte amb el Benfica i una clàusula de rescisió de 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino, a més, afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van emetre a televisió just quan s'estava fent l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el rival electoral de Florentino Pérez.
I el seu rival assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
I es compromet, a més, a pagar la quota dels socis si no venen.
Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
Roda premsa en què coneixerem la planificació del Girona de cara a la pròxima temporada a la segona divisió. El president, el Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva en Quique Cárcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. El Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota el Camp de Múrcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT, derrota de la Penya 85-71 al primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia, mentre que el Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser retre homenatge a algun col·lectiu d'herois anònims. Podríem anar a lo fàcil i tirar de sanitaris o de docents, que ara estan de moda, o dels bombers, que ho estaran d'aquí a no gaire quan comencin els incendis, però jo he pensat en alguna cosa una mica més original. Els conductors d'autobusos de Barcelona. Us heu parat mai a pensar, tal i com està el trànsit a Barcelona i com d'estressant arriba a ser conduir-hi un cotxe, com deu ser fer-ho amb una bèstia articulada de 18 metres de llarg i 20 tonelades amb 120 persones a dins, i a sobre haver-ho de fer suau perquè no se't caigui la gent a terra, però també ràpid, per complir amb els temps de trajecte. I tot això en una ciutat permanentment col·lapsada per les obres i perquè l'Ajuntament li ha declarat la guerra al cotxe, però el cotxe no s'ha donat per al·ludit. La paciència i la perícia d'aquests herois anònims jo crec que mereixen un homenatge o que, com a mínim, si mai posen l'intermitent perquè algun idiota s'ha parat al carril bus, doncs frenem per deixar-los passar. Un amor llarg.
I a la visita del Papa a tocar avui cançons que et porten al cel.
Exacte, com en el cel i tornar dels Pets, de l'àlbum homònim, publicat l'any 2007. En aquesta emblemàtica cançó, el cel funciona com una metàfora sobre com l'amor intens o algunes experiències vitals poden fer-nos sentir tan plens que sembla que toquem el cel, tot i saber que la realitat ens farà tornar de cop als problemes quotidians. Na, na, na. put my guns in the ground. Knockin' on a Heaven's Door, de Bob Dylan, però va més enllà, és un clàssic absolut del cantant que explica el moment de rendir-se davant la mort i trucar a les portes del cel. I think it just died and went to heaven. I aquesta és Heaven, d'Avicii. Va ser publicat després de la mort del DJ i productor. Ja ho esteu sentint també amb la veu de Chris Martin, que utilitza la metàfora del cel per parlar de la pau i de la transcendència.
En punt, 6:45. Titulars d'aquest dijous, amb Francesc Soler i Lara García. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez.
L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díaz. Entre les maniobres que s'hi apunten per desacreditar jutges, n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
I en aquest escenari polític, Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
El sumari també inclou les sospites de la Guàrdia Civil que els socialistes catalans haurien desviat diners de la darrera campanya per finançar la trama de Leire Díaz.
El PSC ho nega en un comunicat i al Parlament el president de la Generalitat ha insistit.
Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre. Sentim les portaveus Yolanda Segura i Laura Gené.
L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front, ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí. El que aconseguirem és que es tanca en fals aquest conflicte.
Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
I pel que fa a la guerra de l'Iran, Donald Trump aquesta matinada ha optat per l'optimisme.
La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
El règim dels ayatolàs refreda les possibilitats d'acord imminent.
Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge. Marian Muro, directora general d'Apertur.
No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant.
És una de les qüestions que podrem parlar amb l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que avui, una setmana abans de la visita del Papa a la ciutat, serà al matí de Catalunya Ràdio. I dilluns s'acabaran les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
Al final d'aquests treballs s'avança i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
Per la seva feina al capdavant del Moments i del Motel de Figueres, respectivament.
Els usuaris per cert del 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
I repassem ara les portades de la premsa. Marc Corado avui amb Pedro Sánchez i amb els pressupostos en totes les capçaleres dels diaris.
Sí, comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles. Salles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els comptes d'aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo, els primers titulant que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, ho llegim a El Periódico i l'Ara. I per acabar, La Vanguardia, el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent, i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
Avui a Castellà del Vallès es desperten amb 20 graus, a la tarda hi haurà tempestes i no passaran dels 26, i a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, en tenen 13 graus a màxima prevista de 27. Tot això en un dia molt inestable, atenció, amb previsió de tempestes violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, ara al matí ja tenim molta humitat i cel mig ennuvolat a tot arreu, i a partir del migdia hi haurà tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona podrien arribar a deixar fins a 50 a 100 litres per metre quadrat. En canvi, a Ponent i a l'Ebre és on aquestes pluges avui haurien de ser més modestes.
I avui, que l'òpera de Mozart, Les noces de Fígaro, aterra al Liceu, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Per totes aquelles persones com jo, atees de cor i cap, que duguin uns dies fins als picarols i els ovaris de notícies sobre el Papa i la Torre de Jesús, estem d'enhorabona. Perquè al Gran Teatre del Liceu hi torna Les noces de Fígaro, una òpera de Wolfgang Mozart i Lorenzo da Ponte que explica, entre moltes altres coses, que els problemes de la naturalesa humana només els podem resoldre els humans. Al Liceu no només s'hi sentirà una de les obres d'art més extraordinàries de la història d'Occident, sinó l'adaptació d'un text original, el de Beaumarchais, que és un dels grans pilars de la modernitat, és a dir, de l'emancipació d'homes i dones del regne de la superstició a la recerca de la llibertat individual. Si esteu farts de divinitats, pontífecs i tanta mandanga, viatgeu a la Rambla. I quan sentiu el final del quart acte, us ho prometo, us fareu ateus de cop. Perquè ni Déu pot arribar a escriure una música tan excelsa.
Sempre que està a punt de ploure, netegem els vidres de la fora de la ràdio.
Sí, és un clàssic.
Ja no sé com dir-li a aquest home que...
Pobre, perquè a més és que sempre. Ho fa impecable.
Quan neteja els vidres és que ha de ploure, és que és matemàtic.
Posa... Sí. Bé, sí. En cas, ja l'hem avisat.
Sí, sí. Ja ho seguirem. No, ell fa el que li diuen. Sí, sí. Els que li diuen, doncs, a vegades no miren el temps. Potser haurien de fer-ho per no estalviar feina.
Com Déu sabeu, això es pot salvar.
Pobre, i amb què ens despertes avui, que no li has?
Evidentment amb la música de Carles Sabater i Pep Sala al Sau, i evidentment això es pot salvar. Cançó que van enregistrar en directe al disc Concert de mitjanit i que parla de la importància de cuidar el nostre planeta. I és que tal dia com avui, un 4 de juny, però de l'any 2009, el director de cinema i televisió David Attenborough va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials per les seves grans aportacions en defensa de la vida i la conservació del planeta.
I de què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, de la famosa casita del concert de Bad Bunny. Avui hem escoltat a la cantant Amaya i també a Carmen Lomana, que explicaven el seu punt de vista sobre aquesta polèmica que encara porta cua.
Uy, yo la casita no quiero ir, no. O sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
Está invitada, pero no he ido. Pero no, menos mal, ¿eh? Porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico.
Pues que hem passat d'un extrem a l'altre, eh?
Sí, de voler-hi anar...
Bueno, i també d'aplaudir certs discursos i després aplaudir, doncs, que una caseta, doncs, vagin un prototip de noies, primes... En fi.
La societat, no, i la gent, jo, què hem de fer?
No soc d'aquest món. A tot això, quan són festes, on?
Mira, avui engega la festa del Fort Pienc, del districte de l'Eixample de Barcelona, de les 5 a les 7 de la tarda, a l'espai de persones grans transformadors.
Sí.
Hi haurà mostra de la classe de puntes de coixí. A 2:15, al centre cívic Ateneu Fort Pienc, l'inauguració de l'exposició de l'Arxiu Històric, Fort Pienc, Sabadellenc, 50 anys d'història. I a dos quarts de nou, també al Centre Cívic, pregó de Festa Major, a càrrec de la Loli Herrera,
la
sòcia fundadora de l'Associació Veïnal. Per tant, ja ho sabeu, avui, si voleu, tots cap a l'Eixample.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs el nou anunci de Pepsi, precisament amb Pep Guardiola i la música d'Oasis de fons. Amb l'arribada del Mundial, el vídeo donat ja a la volta al món, Pepsi ha volgut llançar aquest anunci on es veu un nen corrent pels carrers de Manchester. Entre la gent hi veu una figura familiar, és Pep Guardiola caminant d'esquena. El nen hi va corrent, cridant Pep, i quan l'entrenador gira, porta una llauna de Pepsi i acaba dient sí, fent aquest joc de paraules amb Pep, sí.
A Pep, sí.
Sí.
Ah, ah.
Pep, havíeu d'arribar fins al final, nois.
Eus. Eus. Hem de patir, doncs, per Pep Guardiola, no? Que es queda sense feina, no hem de patir.
No. Oh, i ara...
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Maria José Tavira, portaveu del Sindicat de Mares. Explica que els fills de dones membres de l'entitat, amb discapacitat i mobilitat reduïda, no tenen garantit el transport escolar adaptat a Barcelona. Consideren que això va en contra de les polítiques d'inclusió i demanen que el servei sigui ofert a tots els centres d'educació especial per als infants que compleixen els requisits per poder-hi accedir.
S'estan vulnerant una sèrie de drets. Els nostres infants tenen que anar a l'escola, no? És educació obligatòria. I això, si no tenen transport, doncs en alguns casos es tenen que quedar a casa.
El Consorci d'Educació de Barcelona respon que treballa per facilitar el servei i també per ampliar els criteris i poder donar cobertura a més situacions i millorar l'atenció. El Sindicat de Mares considera que per ara aquest treball no és suficient i avui ha convocat una protesta davant del Consorci.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que experimenten caigudes considerables per la falta d'avenços en les negociacions de pau a l'Iran. La reobertura de l'estret d'Hormuz es fa esperar i se'n ressent el petroli. El preu del barril de Brent es torna a situar al voltant de la barrera dels 100 dòlars. Aquest matí baixa un lleuger 1,25%, però en les últimes hores ha fregat els 98 dòlars al barril. Els parquets asiàtics oberts a aquesta hora es tenyeixen de vermell. Les borses de Tòquio i de Hong Kong perden al voltant d'un 2%. A Europa, ahir també hi van predominar les caigudes. L'IBEX 35 va baixar prop d'un 1%, i en el cas del DAX d'Alemanya i la borsa italiana, la baixada va ser de més d'un 1%. I fotos semblant als índexs de Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq, ahir van caure un 1,21 i un 0,90%, respectivament. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerrán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol.
L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol.
La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el One. El PSOE desvincula Sánchez completament de la trama.
Doncs bé, de moment Pedro Sánchez mira d'esquivar les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos.
Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que, ara com ara, no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números.
Dia clau avui pel conflicte a l'educació. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia.
L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a aquesta casa.
L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per reforçar l'escola inclusiva.
Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto el foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra el seu territori.
En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedaran exclosos els militants de Hezbollah.
I pel que fa a l'Iran?
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat aquesta matinada per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
Més notícies. A Catalunya hi ha 1,5 milió de fumadors.
Segons les últimes dades del Departament de Salut, un 20,6% de la població adulta a Catalunya és addicta al tabac. És la xifra més baixa de la història.
Oriol Pujador.
La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan es comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores fumava el 34% de la població adulta. L'estudi mostra que els homes fumen més que les dones i que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut.
Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
I detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp.
La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions, amb més de 5.000 plantes. L'operació conjunta entre Mossos i Policia Nacional s'ha fet a la urbanització Mas del Plata. Ho ha explicat a 3Cat Info, un dels caps del dispositiu.
Estaban instalados completamente en el municipio y... Y estaban, pues, haciéndose, además, dueños y señores de toda la urbanización.
Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
Ho revela un informe de la consultora independent South 180 sobre el valor i l'impacte de 3Cat del 2025 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, Granollers.
Joan Aleix Mata.
L'informe constata que el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper de 3Cat perquè els seus fills aprenguin i millorin el català, amb referents que no troben en altres llocs. Dani Hernández, director d'estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3Cat, parla sobre el paper dels mitjans de comunicació públics.
Sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic, de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info n'ha reforçat aquesta percepció. Joan Aleix Mata, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara cap a Berga.
Perquè viu avui el dia gros de la Patum amb la mirada posada en la pluja després d'un passacarrers multitudinari i la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
Berga, Nàtia Dell.
Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
La intenció és sortir, formar part de la festa.
Saltar tota l'estona.
De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Barcelona, Primavera Sound.
Perquè ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb concerts gratuïts. Avui actuen caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat.
Barcelona, Mar Ruiz. Les britàniques Wet Leg tancaven ahir la jornada inaugural amb distorsió, melodies sinuoses i lletres explícites. Després d'arrencar amb el cop de puny de Catch These Fists, han concentrat en una actuació accelerada èxits com Wet Dream, Liquid Eyes, Your Mom, Chess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià Guitarrica de la Fuente, que ha posat llum després de la intensitat dels també bé anglesos Yard Act. Una banda sense pèls a la llengua, de lletres elaborades. Ha estat després que Wineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Muixca i Maria Jaume. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara teatre.
Perquè el mal d'estrenar la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada per germans Robert i Llorenç González, una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars.
Marta Vivas.
Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Marc Artigau.
Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer. Visca els germans que s'usdimen, diu el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ja quedem parlant dels premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia que han distingit els xefs Raül Balam i Jaume Subirós.
Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, situat a l'Hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de la seva mare, Carme Ruscalleda.
Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
El premi en la categoria de cuina tradicional ha estat per Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica. Als seus 77 anys i en actiu a l'establiment des del 61, el jurat també destaca que Subirós ha convertit El Motel en un referent per la seva hospitalitat. El guardó revelació ha estat per Laia Comà, del restaurant Mare de la Font de Solsona.
I els esports, Robert Prat.
Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Enrique Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, que es classificarà per les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya la set al Múrcia, la Penya perd el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Riquelme ha aprovat el fitxatge de Haaland pel Madrid si és president, un fitxatge bomba que sacseja la campanya electoral del Club Blanc, encara que el mateix Haaland i la seva representant van trigar un parell d'hores a desmentir-ho. L'efecte aleshores potser ha quedat en un efecte menor, però els socis del Madrid només han de votar Riquelme si volen comprovar si realment és cert o no. De ser fals, tindran un any de quota abonada pel candidat que aleshores seria president. Una jugada que deixa en fora de joc Florentino, malgrat que la critiqui. I és que aquesta mateixa va ser la jugada amb la qual ell va arribar a la presidència el primer cop. El seu Haaland era Figo. I a dia d'avui, Haaland és bastant més atractiu pels socis que no pas Mourinho, la seva gran arma electoral.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments.
130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Pobla de Segur, 17 a Ulldemolins, al Priorat, i 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat. I a tot arreu hi ha una humitat molt alta, per sobre del 80 i 90%. És un ingredient que pot fer que les tempestes d'aquesta tarda siguin més productives, deixin més quantitat d'aigua. Avui s'espera un dia inestable, amb aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones poden arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat. I quedarien una mica al marge, tot i que també es preveu alguna tempesta a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà divendres, restes d'algun ruixet a primera hora entre Barcelona i Tarragona, la resta moltes més clarianes, i dissabte no fa net, encara alguna nuvolada, algun ruixet, poca cosa, diumenge amb més estones de sol i pujada la temperatura.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
És superatractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. M'ho he passat teta en la meva àrea.
Jaume, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
No, però a mi ara m'està fent molta enveja.
Molta.
I jo no soc especialment de Bad Bunny.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45, obrirem l'àgora per analitzar les últimes informacions relacionades amb el cas Leire Díez, que esquitxa el PSOE. En parlarem amb el periodista del diario.es, José Enrique Monrossi.
A partir de les 9, entrevista a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Repassarem com està la ciutat, ara que falta un any per les eleccions municipals.
A 11:15, el fenomen ni. Els joves que ni estudien, ni treballen, ni busquen feina. Cada cop n'hi ha menys a Catalunya. I els experts asseguren que on cal posar el focus és en la precarietat del mercat laboral.
I a 11:00, entrevista Josep Cuní quan fa un any que va deixar el seu últim projecte professional. Ens hi acompanyarà Jordi González.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir l'Armínia ens va confessar que ha posat el balcó de casa seva per llogar de cara a la visita del Papa Lleó i que fins i tot ofereix alguns serveis extras.
Escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
Però què diu Armínia?
Va, home.
Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
Pel dia del Papa, eh?
Sí.
Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà a passar un moment.
I què ha fet, posar un anunci?
Sí, diu, senyora madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
Sí. Bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
Sí, però quins serveis?
Clar.
Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
Immersiva, immersiva.
Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
Això no és sèrio.
Si es poden triar altres extras, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians.
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
Avui pot ser un bon dia per recordar o anunciar que la llibreria Finestra és una llibreria molt interessant i relativament nova de Barcelona. Ha obert seu a Palamós. Pels que tingueu la sort de poder passar-hi aquest estiu, us la recomano molt. Tindran xerrades i converses amb autors al llarg de l'estiu i pot ser un bon punt de trobada, de cultura i de fresca quan la platja i la calor es facin massa insuportables. Fins i tot pot ser un bon lloc per trobar la primera lectura d'estiu.
I el segon, la Llucia Ramis.
Avui pot ser un bon dia, sobretot per als festivalers, els incondicionals del Primavera Sound, els fans de Massive Attack, Mac DeMarco, Bad Gill o Renaldo y Clara, entre molts d'altres que tocaran aquest vespre. Però avui també pot ser un bon dia per als qui preferim els concerts als festivals, els qui no ens podem creure que ja hagin passat 25 primaveres, i per als qui, malgrat que un altre ritme, més retro o fresc, mantenim la fan als marges i als canals subterranis, doncs sorgeixen propostes tan poderoses com Guís, que ho petaran al Parc del Fòrum, com ahir ho varen fer a Paral·lel 62.